Informatius UPB. Amb Laia Duarte i Juan Piquer.
Salutacions a tots. És 8 d'abril del 2022 i des del campus de Gandia comencem amb una nova entrega dels informatius UPB.
Com cada divendres, pos apropem l'actualitat del campus de Vera, Gandia i Alcoi. Comencem amb notícies generals de la UPB i ho fem amb informació relevant sobre els estudiants d'Ucraïna que acaben d'arribar a València.
Efectivament, vos contarem les novetats sobre aquesta situació, ja que la Universitat Politècnica de València ha llançat una campanya per ajudar a les persones refugiades de la guerra i acollides al campus amb una proposta de micromecenatge que pretén aconseguir 20 bosses per a cadascuna de les 20 estudiants que estaven refugiades en la Universitat de Varsovia, a Polònia i abans de ser traslladades a València.
Per a poder ajudar en aquesta iniciativa, la plataforma ajudaucrania.upb.es, la qual és 100% fiable, estarà oberta de l'1 d'abril a l'1 de juny. En aquesta es podran fer donacions des de 7 euros que cobriran les despeses d'un dia sencer, fins a 120 euros que cobriran una setmana sencera. També es donarà la possibilitat de fer aportacions lliures de la quantitat que es desitja.
Així és. A la fi del nostre informatiu, vos oferirem una entrevista amb José Francisco Montserrat i Salomé Cuesta, vicerrectors de la UPB, en la qual ens donaran més detalls sobre tot aquest moviment i les iniciatives fetes fins al moment a la Universitat Politècnica de València. El nostre company Jordi Urio s'ha desplaçat fins allí.
Ara passem a una altra notícia de caràcter general que té a veure amb el nostre món. El radiofònic.
I és que la UPB lidera la Comissió de Continguts i Intercanvi del nou Consell de Direcció d'Associacions de Ràdios Universitàries, triat en una assemblea extraordinària. Sònia Vallès ens conta en profunditat aquesta notícia.
Efectivament, l'Associació de Ràdios Universitàries, ARU, de la qual forma part UPB Ràdio, ha celebrat eleccions al nou Consell de Direcció. En aquesta assemblea extraordinària ha estat elegida nova presidenta d'ARU, Eva Luz, de la Universitat de Navarra. Luz substituirà en la presidència a Daniel Martín, de la Universitat d'Extremadura, qui ha estat capdavant d'ARU des de 2015. El nou Consell de Direcció està integrat, a més, per Sònia Martínez, de la Universitat Miguel Hernández, com a vicepresidenta, Leonor Real, de la Universitat d'Extremadura, com a secretària, i Àngel Mancebo, de la UNED, com a tresorer. Comptarà també amb 4 comissions sectorials. Comunicació, coordinada per la Universitat Jaume I. Continguts i intercanvi, liderada per la Universitat Politècnica de València. Recerca i assessorament amb la Universitat Catòlica de Múrcia i la Universitat de Sevilla al capdavant. Així com la nova Comissió d'Igualtat, Diversitat i Drets Humans, impulsada per la Universitat d'Almeria. Entre les propostes de la nova comissió gestora d'ARU destaca fomentar la col·laboració i la difusió d'activitats de les ràdios i continuar posicionant l'associació en el plànol internacional, entre altres. La nova presidenta d'ARU, Eva Luz, ens explica els reptes de futur de l'associació.
La nova junta de ARU recibe con mucha ilusión este encargo, con retos como seguir afianzando todos los contenidos que estamos haciendo, un trabajo de colaboración que llevamos años poniendo en marcha y que sirve para exportar la marca ARU, con la idea también de seguir trabajando con las redes latinoamericanas y de Estados Unidos, y también con el objetivo de mejorar en cuanto a igualdad, diversidad e inclusión en nuestros contenidos, sin olvidar que llevamos el apellido de universitarias en nuestro nombre de radios y que la investigación y la divulgación del pensamiento en torno a nuestro propio fundamento tiene que seguir.
Moltes gràcies, Sònia. Continuem amb notícies de caràcter general, amb la setmana PIAE Plus, una jornada amb distintes xerrades per a estudiants de doctorat.
Gràcies a la tregua de l'horatge, aquesta setmana han pogut tindre lloc, finalment, les jornades Viu el Doctorat, organitzades pel Programa Integral d'Acompanyament a l'Estudiantat i el Vicerrectorat d'Estudiants i Emprenedoria de la UPB.
El dilluns, les jornades arrencaven amb l'acte de benvinguda al Paraninf, per a tot just després donar inici a la Fira de Serveis de la UPB, on els estudiants del doctorat van poder recollir informació dels serveis que des de la universitat s'ofereixen.
A més, dins de les activitats programades per a la setmana, ahir dijous va tindre lloc la xerrada Estratègies per afrontar l'estrès, de la mà de Pau Palau de Llago.
Avui divendres, per a tancar la setmana, de 7 a 10 de la vesprada, tindrà lloc el taller Acompanyament a l'estudiant de doctorat, què necessita? Impartit per Eloína García, tècnica de l'Institut de Ciències de l'Educació, i Marina Alonso, coordinadora del PIAE+. podré assistir a la sala Chimo Mora, de la Casa del Alumne del Campus de Vera.
Passem ara a una bona notícia, i és que el Real Club Nàutic de València va nomenar presidenta a Marisa Arlandis, qui es converteix així en la primera dona a presidir el club. Laura Crespo ens ho conta.
Així és, Laia. La docent associada al Departament d'Organització d'Empreses de la UPB, Marisa Arlandis, és la primera dona a presidir el Real Club Nàutic de València, del que és sòcia des que va néixer. La navegant de vela lleugera té entre els seus objectius principals donar visibilitat als esports desenvolupats a l'entorn marítim. A més, entre les seues iniciatives, trobem la creació d'una junta directiva juvenil formada per joves d'entre 14 i 25 anys per treballar de forma autònoma. S'ha proposat fer créixer les modalitats que es practiquen al Real Club Nàutic de València: vela creuer, vela lleugera, rem, busseig, motonàutica i surf de vela, així com la pesca, la natació i el tennis. En conclusió, el que pretén és fomentar, com bé ha dit, un oci saludable, a l'aire lliure i molt proper, que es pot disfrutar tot l'any pel clima de València.
Passem ara a l'actualitat del campus de Vera i ho fem en clau científica.
Exacte, i és que l'Institut Universitari d'Investigació en Enginyeria Electrònica ha treballat junt a Saunier Duval, un dels fabricants de sistemes de climatització més reconeguts, en el desenvolupament d'un sistema de bomba de calor que funciona amb un gas refrigerant diferent, el propà.
Respectuós i també eficient, ja que per cada quilowatt per hora de llum consumit en genera 6,48 quilowatts per hora de calefacció per a l'habitatge.
A més, aquest sistema també està pensat per a generar aigua calenta sanitària de fins a 75 graus centígrads, amb una eficiència energètica de 4,43 quilowatts a l'hora per cada quilowatt de llum.
La UPB lidera així, junt a Saunier Duval, marca del grup Vaillant, el desenvolupament de sistemes refrigerants de propà, cara a un futur més sostenible.
I ara seguim amb ciència de la mà de Carles Peris. Un professor de la UPB ha sigut elegit com a nou membre del grup d'assessorament científic del programa CIPAM, de la FAO.
Carles, conta'ns.
Doncs sí, tal i com digueu, el professor José María García Álvarez Coque ha sigut seleccionat com a membre del grup d'assessorament científic del programa de sistemes importants de patrimoni agrícola mundial de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació, la FAO. El grup està format per 8 experts de diferents àrees d'especialització, designats pel director general d'aquesta organització. Tots ells treballaran de manera conjunta com a grup assessor de la FAO fins a finals de 2023. Aquests experts i expertes es reuniran en la seva seu diverses vegades a l'any per analitzar i avaluar la informació proporcionada en cada proposta de lloc CIPAM, dirigir visites de camp en els llocs potencials per a verificar la informació presentada en les propostes, elaborar documents tècnics per a millorar la comprensió del programa per part dels països candidats i proporcionar orientacions àmplies i inputs científics per al programa.
Moltes gràcies, Carles. Ara passem a uns premis molt especials on des de la UPB ens han representat l'equip Llaurant.
Laura Crespo, què pots contar-nos de com s'ha desenvolupat aquest concurs?
Aquest certamen, organitzat per la Federació Espanyola d'Indústries d'Alimentació i Begudes, que compta amb el suport del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, premia iniciatives emprenedores realitzades per joves talents a la indústria de l'alimentació. Es caracteritzen per la innovació i incorporació de components disruptius en la producció, ja siga l'envasat, l'etiquetatge o la mateixa fabricació del producte. A més, els projectes destaquen per tindre propietats organolèptiques i mantindre una perspectiva de respecte cap al medi ambient. Qui ha destacat per excel·lència ha sigut l'equip Llaurant de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural de l'UPB, que ha demostrat ser l'equip amb millors habilitats emprenedores del concurs. D'altra banda, l'equip Gentiu s'ha obert un altre lloc entre els guanyadors per aconseguir el tercer lloc. Les propostes han sigut, en el cas del grup Llaurant, petalines, un snack vegà gluten-free i apte per a intolerants a la lactosa, elaborat a base de dacsa i pètals de flor, per elevar la quotidianitat a categoria mitjançant la introducció d'un ingredient més exòtic que sembla reservar-se per a l'alta gastronomia. En el cas de Gentium, han aportat un aliment untable a partir d'arròs i ferments làctics. No obstant això, el grup ha donat una passa més, ideant tres línies de producte: una dolça per a postres casolanes, una d'esnacs salats per untar i dipejar i una més neutra destinada al sector d'hotels, restaurants i càterings. Han sigut, en definitiva, dos premis molt ben guanyats.
Moltes gràcies, Laura. Arriba la trobada d'estudiants d'un esdeveniment important de la UPB.
Un fòrum en el qual podràs gaudir d'activitats per a l'aprenentatge d'emprenedoria en el sector professional.
Torna el Fòrum d'Ocupació de la UPB amb la seva 20a edició. L'11 i el 12 de maig es duran a terme al campus multitud d'activitats relacionades amb l'ocupació, l'emprenedoria i la internacionalització per part de més de 135 empreses.
Entre aquestes es troben CaixaBank, Huawei, HP, Danone, BP o Grefusa, entre d'altres. Podeu trobar més informació, el programa complet de les jornades i totes les empreses participants a la pàgina web de la UPB.
Finalitzem les notícies del campus de Vera per a moure'ns fins al COI, on ahir, a les 20 hores de la nit, va tindre lloc l'acte que vos anunciàvem la setmana passada. Un esdeveniment ben important per als companys alcoians, com és ni més ni menys el 50 aniversari de la vinculació entre la UPB i l'Escola Industrial, l'antecedent de l'actual Escola Politècnica Superior d'Alcoi.
A l'acte van assistir antics directors de la institució, així com l'actual director del campus, Pau Bernabéu, i part del rectorat, encapçalat per José Esteban Capilla.
La nit va ser amenitzada amb música en directe i un homenatge a exdirectors, exrectors i, en general, a autoritats que han fet possible durant 50 anys la relació entre Alcoi i la UPB.
Continuem amb el ja anomenat Fòrum Ocupació UPB, però ara al campus d'Alcoi. En aquest campus, el Fòrum d'Ocupació tindrà lloc el 5 de maig a la plaça Ferrandis i Carbonell i es durà a terme de 10 a 2 de la vesprada.
Durant la jornada, les diverses empreses participants muntaran carpes on es realitzaran diferents activitats relacionades amb l'ocupabilitat i on hi hauran també responsables de recursos humans de dites empreses que recolliran currículums.
S'ha organitzat també, novetat d'aquest any, una escape room de la que podran gaudir els participants. I la jornada acabarà amb un elevator pitch presentat per Arcano.
Per a una informació més detallada de l'esdeveniment, podeu visitar la secció del campus d'Alcoi de la web de la UPB.
I ara ens traslladem al nostre campus. Arribem a Gandia i ho fem amb el repàs de la jornada que va tindre lloc ahir dijous al llarg del dia. La jornada Parlem del Medi Ambient, en la qual s'ha tractat l'impacte del canvi climàtic a la costa.
L'obertura ha estat a càrrec del director del campus de Gandia, Jesús Alba, l'alcalde de la ciutat, José Manuel Prieto, i la secretària autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Paula Tuzón.
Tres taules redones, integrades per catedràtics, tècnics i, en general, experts en matèria mediambiental, han abordat des de diferents punts de vista com afecta el canvi climàtic a les nostres costes.
La nostra orografia, la sequera, els temporals, problemàtiques com l'urbanisme descontrolat de finals del segle XX i principis del segle XXI, i solucions mediambientals per al futur. Aquests són alguns dels punts que s'han tractat en una jornada que s'ha allargat fins a les 10 de la vesprada.
Escoltem a Jesús Alba, director del campus, amb les seues impressions una vegada ha finalitzat l'acte.
Bueno, ha sigut un dia molt intens. Penseu que han tingut una jornada plena de gotes de bom, que han tingut 146 inscripcions. Això significa que la gent està molt conscienciada de la importància que té el canvi climàtic. I el tema d'avui, de parlar de la costa, pues, crec que és un tema que té de gran actualitat i que avui s'ha justificat que encara no tenim una vacuna, com en la Covid, per poder solucionar-lo. I que bueno, pues, esta jornada ha servit de foro de debat per intentar trobar solucions i per conscienciar la gent de la importància del futur que han de deixar a nostres fills i a nostres filles.
Moltíssimes gràcies a Jesús per oferir-nos aquestes declaracions.
Ara donem l'enhorabona a Jorge Serrano, guanyador d'un premi molt especial. Sònia Vallès ens ho conta.
Jorge Serrano, graduat en Enginyeria de Tecnologies Industrials pel campus de Vera de l'UPB, ha estat el guanyador de la 5a edició del Premi Càtedra IBO-UPB del campus de Gandia al millor TFG-TFM amb la tecnologia aplicada al camp odontològic. El seu treball acadèmic s'ha centrat en l'estudi i caracterització de ceràmiques dentals amb base de zirconia. Ha consistit a comparar el procés de fabricació de sinterització convencional en un forn i l'ha aconseguit en un sistema no convencional emprant tecnologia de microones. Els resultats han sigut molt prometedors al confirmar-se que per mitjà de la tecnologia de microones es redueixen els temps de processament i la quantitat d'energia utilitzada, a més de produir una ceràmica de propietats superiors a l'aconseguida amb el mètode convencional. La càtedra ja està buscant el millor TFG o TFM de 2022 relacionat amb la tecnologia odontològica. Si enguany defendràs el teu treball acadèmic i estaràs centrat en el camp mencionat, pots presentar el teu treball fins al 31 de desembre de 2022.
Vos parlem ara de la xerrada que va tindre lloc ahir dijous a la sala de graus del campus, de la mà del fotògraf i escriptor Paco Gómez.
Gómez és autor, entre d'altres, de la novel·la Els Modlin, la seva obra més reconeguda i que amaga una història fascinant, tant a nivell narratiu com a nivell de procés d'escriptura.
Escoltem a Héctor Subiela, alumne de Comunicació Audiovisual i encarregat de Biblioclub EPSG, que ha organitzat aquesta xerrada juntament amb la Subdirecció de Cultura. Ens conta en què ha consistit.
Paco ha portat una presentació que havia preparat, que ha durat una hora més o menys, que parlava sobretot dels Modlin, explicant alguna anècdota, detalls que no venen al llibre. Després ha explicat un poc dels seus altres quatre llibres, explicant de què va cada un, i per últim ja hem passat al torn de preguntes i hem pogut preguntar-li tot el que volíem.
Podem recomanar-vos encaridament la lectura d'aquests llibres.
Acabem, com sempre, recomanant-vos les pel·lícules que podreu gaudir la pròxima setmana al Cineclub.
Donem la benvinguda a una persona que viu en 35 mm, Laura Crespo.
La setmana que ve no tindrem dijous de pel·lícula, ja que entrem en les vacances de Setmana Santa. Però a la tornada continuem amb el bloc de cinema fantàstic per al nostre estimat dijous de pel·lícula, després del visionament d'ahir de L'home invisible de James Whale. El pròxim dijous de pel·lícula, dia 28, podrem gaudir d'Orfeu, de 1950, dirigida per Jean Cocteau, autor de la trilogia temàtica al voltant del mite d'Orfeu, amb obres com La sang d'un poeta, Orfeu i El testament d'Orfeu. Orfeu es tracta d'una obra d'atmosfera onírica, caracteritzada per una poesia visual que treu arrels de matisos sobrenaturals per atrapar-nos tal i com el mateix Orfeu es troba, enamorat. Li caldrà paciència al nostre protagonista per a no mirar a Eurídice fins que els rajos del sol, arribant al món dels vius, l'acaricien. Un retracte de l'amor amb sabor a mort, de camí a l'inframón. Ja sabeu, a la tornada de vacances el dia 28 d'abril, a les 6 de la vesprada, en la casa de l'alumne, a la sala de graus 1 del campus de Vera. El Cineclub al campus de Gandia ens promet una fantàstica projecció amb Corpus Christi, de Jan Kosama, cineasta polonès conegut per altres obres com Varsovia 1944 o Hater. Corpus Christi compta amb diverses nominacions, entre elles a millor Oscar a pel·lícula estrangera i no sabem com no a millor fotografia, amb una elecció de verds, blaus i grisos que queda molt lluny de ser sols un aspecte cromàtic per transmetre la verdadera essència del relat. Comasa narra la història d'un jove en moment de transformació espiritual. Sedent per trobar la redempció mitjançant la fe, queda embolicat en un teatre, con la vida mateixa, com a vida d'aparences que és aquesta. Participarà d'un artifici per intentar esborrar un passat, amagant-lo baix la sotana. Dimarts 12, a les 10 de la nit, a l'aula 16 de l'edifici A del campus de Gandia, Corpus Christi de Jan Comasa.
Esports.
Comencem amb els esports i ho fem amb els resultats dels campionats autonòmics de pilota valenciana, vela i rem, celebrats recentment.
Al campionat de pilota, jugat al trinquet de la Universitat d'Alacant, l'equip de la UPB va obtindre el bronze en les modalitats de raspall i escala i corda.
Dins de les competicions de la mar, al campionat de vela, la UPB va obtindre una plata i un bronze. Al campionat de rem, la UPB es va emportar dos bronzes.
Continuant amb la tònica marítima, vos recordem que aquest cap de setmana tindrà lloc el 24è Trofeu de Vela UPB, els dies 9 i 10 d'abril, dins de les instal·lacions del Real Club Nàutic de València, que, com ja vos contàvem al començament, estrena presidenta per primera vegada.
I amb el solet que fa per fi, sembla que serà un cap de setmana fantàstic per a navegar.
Passem ara amb Sònia Vallès, que ens conta com va el cadu de vola i platja i hípica.
Aquesta setmana ha començat el Campionat d'Espanya Universitari de Voleibol de Platja i Hípica. Des del dimecres fins avui s'ha celebrat la competició de vòlei a la Universitat Catòlica de Múrcia, sede de Los Narejos. I també començava el dimecres el torneig d'hípica que finalitzarà el diumenge 10 d'abril a la Universitat Camilo José Cela a la sede Villanueva de la Cañada. Esperem que els nostres companys estiguin disfrutant de les jornades i també que tornen amb els premis.
Gràcies, Sònia. Així finalitzem els informatius d'aquesta setmana. Gràcies a totes i tots per la vostra atenció.
Abans d'anar-nos-en, vos desitgem unes bones i merescudes vacances. Ens tornem a escoltar el divendres 29 d'abril. Gràcies per escoltar-nos. Ara connectem amb el nostre company Jordi Urios, que es troba a València.
Moltes gràcies, Laia i Juan. Salutacions a tots els oients dels informatius UPB des d'un lloc diferent a l'estudi i certament especial. Vos parlem des de l'edifici de rectorat, al campus de Vera, perquè avui tenim amb nosaltres, d'una banda, a José Francisco Montserrat, vicerrector d'Internacionalització i Comunicació de la UPB. Bona vesprada, José.
Bona vesprada, què tal, Jordi?
I d'altra banda tenim a Maria Salomé Cuesta Valera, vicerrectora d'Art, Ciència, Tecnologia i Societat. Bona vesprada, Salomé.
Buenos días.
Amb ells dos tractarem d'aprofundir en la tasca que des de l'UPB es ve fent pràcticament des que va esclatar la guerra a Ucraïna el passat 24 de febrer. Una tasca humanitària d'ajuda desinteressada que pot semblar se n'ix del paper habitual d'una institució com és la universitat. Quin paper pot tindre la universitat en situacions crítiques com aquesta?
Bueno, la universidad creo que tiene una importancia y una relevancia fundamental en estos momentos, porque dado que es un conflicto que nos concierne a todos, ¿no?, como sociedad, pero principalmente si pensamos en la gente que se está formando, que pertenece a estos países, esto ha hecho que muchísima gente de la comunidad universitaria de la UPV se implicara a múltiples niveles, en la recogida de materiales, en la acogida. Creo que no podemos dejar de pensar que es un conflicto global y pertenecemos a la sociedad. Por lo tanto, estamos ahí y con una implicación muy directa.
Yo creo que la universidad es siempre un ejemplo para los otros, ¿no?, para los alumnos, para el profesorat. Y si la universidad es mou, la gente es mou, ¿no? Y la ha demostrado las altas cifras que tenemos de participación de toda la comunidad UPB, que son ejemplares y un motivo de orgullo para todo el equipo.
¿No? ¿Creyeu aleshores que puede ser extracta más de un imperativo moral, ¿no?, que no una obligación o algo?
Exacto. Esto no es una obligación. Yo creo que la implicación es personal. El vuelco que ha tenido toda la comunidad, porque podemos pensar que a lo mejor han sido los estudiantes, que son principalmente quienes hacen voluntariado, ¿no? Pero llama mucho la atención cómo se han implicado, pues, desde la papelería, la pizzería, la falla, la escuela infantil, toda la comunidad universitaria en un sentido amplio, no solo el PAS, el PDI, los estudiantes, sino toda la gente que está. Y sin duda alguna, el voluntariado de la Universidad Senior ha destacado porque ha sido quien ha estado organizando todo lo que es la recogida de material y clasificación, tan importante en esos días en los que iban a llegar los dos autobuses y necesitábamos tener material para los que llegaban, pero también para enviar.
Ho estàvem comentant a l'inici, ha passat ja un mes i mig des d'aquell fatídic 24 de febrer, el dia que va canviar tot, i la resposta des de l'UPB, ho estava comentant en diverses activitats, des d'un primer moment va ser ràpida i pràcticament ja des d'eixa primera setmana de març ja es començaren a posar en marxa tota una sèrie d'iniciatives. Ens agradaria saber, ja heu comentat algunes, però ens agradaria saber quines han sigut eixes iniciatives i quines s'han dut a terme fins al dia d'avui.
A veure, jo destacaria l'acollida dels autobusos, no? Perquè el primer autobús que va arribar a la comunitat valenciana va estar així, no? Així de baix, i va tindre l'UPB com un col·laborador necessari de la situació, no? És cert que tenim una molt estreta relació amb dos ONGs, no?, que són Junts per la Vida i Creu Roja, i amb els dos hem estat col·laborant, no? Esta col·laboració en Junts per la Vida continua, ¿no? Perquè aquest divendres, el dia 8, tenim un concert solidari per a ells i ells han portat estudiants nostres, no? Hi ha una relació de mútua confiança i de col·laboració que és molt, molt important. I després, com ha dit la vicerectora, la recollida de material, que va ser una setmana increïble, jo diria, que va fer que tot el rectorat estiga ple de bosses i de cadires i d'ordinadors, perquè va vindre de tot, no? 512 caixes que van distribuir allà, perquè van portar nosaltres en una caravana solidària material a través de la Generalitat en la Fira de Mostres, i després també en associacions locals, per exemple la parròquia de Mislata, que tenia 100 persones acollides i que el van portar tota la roba que necessitaren nosaltres, no? També d'aquesta recollida. Va ser un exemple increïble de activitat de l'equip de voluntariat de la UPB, i continua, Salomé, perquè tenim més coses.
Sí, esos primeros días fueron emocionantes. La llegada del autobús realmente nos hizo reflexionar al ver las caras, ¿no? De las personas. La llegada de esas personas que de pronto, bueno, era como que se venían abajo, ¿no? Al recibir todo el apoyo, el ponerlas en contacto con las familias de acogida. Eso fue un momento muy emocionante, pero hemos llevado a cabo muchas actividades, como por ejemplo el ofertar cursos MOOC para que los estudiantes puedan formarse en castellano y continuar estudiando. Hay también el apoyo a la creación de bases de datos que se está haciendo con la Fundación Juntos por la Vida, ¿no? Para organizar, tienen que organizarse y tienen necesidad de estudiantes de informática que colaboren con ellos. Son muchísimas las acciones, el apoyo psicológico a los estudiantes que puso en marcha la vicerrectora de Estudiantes y Emprendimiento, creo que también ha sido un apoyo fundamental para los que llegaban. Creo que de todas las iniciativas que hemos llevado a cabo, la última que se está desarrollando ahora, el crowdfunding que ha puesto en marcha el vicerrector Montserrat, creo que es una también fundamental, y que un poco esta entrevista también debería ser una llamada de atención para que toda la comunidad también participe. Del mismo modo, el mensaje que enviamos para acoger a ucranianos y ucranianas, ¿no? Y que de pronto se volcó toda la comunidad universitaria recibiendo, ¿cuántas peticiones fueron al final? De casas.
122, una cosa así, moltíssimes, moltíssimes casas que ara estan acollint persones, o sea, acollint d'estudiants nostres i acollint també gent normal de Junts per la Vida que estan ara en cases de persones individuals en Gandia, tenim tres cases amb les persones ocupants, en Alcoi també, o sea, en totes les comunitats que estan acollint.
I otro aspecto que també fue muy importante fue la creación de la bolsa de voluntariados para traductores, más de 174 voluntarios o voluntarias que nos ayudaron en esa primera llegada del autobús para poder comunicarnos con ellos, ¿no? Y eso también es fruto de todo el trabajo de voluntariado, de comunicación, que hace que, bueno, pues que los que lleguen se sientan un poco arropados también por personas
que están traduint a ucraïnès, així el material dels estudiants que venen en el diplomes per a traduir, també l'associació de càncer, no?, que estan parlant els xiquets, que hem acollit una altra associació d'ajuda per als xiquets de càncer, i estan allí anant als hospitals per ajudar-los. I també al 112, perquè ara ja si crides te responen en ucraïnès i n'hi ha gent de la UPB també allí, no? O sigui, jo crec que sí, és un exemple de i són estudiants nostres que ja estaven així, que eren ucraïnesos, que han dit nosaltres ajudem en el nostre temps lliure per a fer-ho. Important, 15 persones ja estan així perquè les hem acollides, les hem tret d'Ucrània, les hem dus així, i després 20 més estan per vindre. I per aquestes 20 persones que estan per vindre i que ja estan en el procés de selecció, és l'ajuda aquesta de crowdfunding per a donar-les una xicoteta ajuda i que poden sobreviure 3 mesos per acabar el curs.
Certament és impressionant, segurament els nostres oients estaran pensant quina quantitat, no?, de coses que s'han fet, a més en un període de temps molt curt, i és molt positiu saber que també s'ha comptat amb la col·laboració d'aquestes institucions que abans comentàveu. Bé, aquesta setmana l'encetàvem amb dues notícies. La primera, trista, des d'Ucraïna, la notícia sobre la massacre de la ciutat de Butxa, que bé, de moment ha sigut un dels episodis més sanguinaris en el que portem de guerra, i també, en clau més positiva, des de l'UPB s'anunciava, o comentàveu abans, en tot aquest recull d'activitats, que aquest dilluns s'iniciava aquesta campanya de micromecenatge per a sufragar els gastos d'un grup d'estudiants que, si no tenim mal entès, vindran des de la Universitat Tecnològica de Varsovia. En ara mateixa, clar, tenen tal quantitat de refugiats ucraïnesos que no donen abast i es tenen ahí en les seues aules. També, per altra banda, escoltem algunes veus que calculen que la resistència de les tropes russes no durarà molt de temps. De fet, es parla també de que algunes de les seues tropes comencen a retirar-se ja de regions com la de Kiev. Clar, tot i això, suposicions a banda, el futur de la guerra és de moment incert. Quina serà la línia d'acció de l'UPB cara al futur? O sigui, es planifica de posar en marxa més iniciatives mentre dure la guerra?
A veure, jo el que te puc dir és que nosaltres estem pensant en el curs acadèmic, no? O sigui, que tenim una durada de 3 mesos per acabar junt, per fer els exàmens, per triar d'ajudar aquests estudiants, perquè són tots xiques, per a continuar i no perdre el curs. I després el que passarà després d'això, esperem, és que no hi hagi guerra, no? Esa és l'esperança de tots. Però pot ser que n'hi hagi guerra. I per això és perquè estem fins i tot preparant-nos per a fer la continuada d'estudis, que és un procediment intern que fa que l'estudiant siga acollit com a nou estudiant, no de mobilitat, sinó nou estudiant regular de la universitat. I això és el que està fent el Servei d'Alumnat de Visitatura d'Estudiants. I per això sí que és veritat que pareix ser que la conselleria farà, si és necessari, un plan d'ajuda especial per a ucraïnesos de llarga durada, no? Si és que és necessari. Esperem que no siga. Després tenim certs problemes per a la continuació d'estudis i no tenen els crèdits que són necessaris, i per això s'està fins i tot muntant un minigrau de 30 crèdits perquè pugui usar-lo en anglès i que a partir d'ahí puguin fer la continuada d'estudis i incorporar-se a la universitat. O sigui, són iniciatives de larga duració que estem activant-los ja, que és una acció més del Vicerrectorat d'Estudiants més que de nosaltres, però que sí que pensem, perquè tenim que estar preparats per a aquesta situació, de que la guerra siga una guerra de larga duració.
Sí, ante la incertidumbre no cabe más que esperar también pues la evolución, ¿no? Cómo transcurre. Y en todo caso ir activando las medidas. Sabemos por el efecto que llamada que ha tenido esta primera recogida de materiales, traductores, bolsa de voluntariado, que si ocurre en cualquier otro momento que necesitemos a la comunidad universitaria, van a estar ahí, ¿no? Uh-huh. Para dar respuesta. De modo que solo cabe, mantenernos alerta ante la incertidumbre y transmitir también a la comunidad universitaria, las necesidades que devienen de todo el conflicto para que sabemos que es generosa y que va a estar ahí ayudando.
Pero per descomptat és positiu saber que està eixe recolzament per part de la comunitat. No només venen mesures des de la universitat, ni molt més des de conselleria, sinó també des del Ministeri d'Universitats s'anunciava fa unes setmanes el Pla d'Acció Universitat Refugi. En este pla es contemplen una sèrie de mesures i la integració no només d'estudiants refugiats, com estava comentant abans, sinó també de personal docent investigador, els PDI, i personal d'administració i servicis, els PAS. S'està treballant des de la UPB en implementar este pla?
Sí, con la vicerrectora de investigación sí que está haciendo una consulta con todo lo que son los grupos de investigación, institutos, laboratorios, para ver la capacidad que tienen también de acoger a una persona para que no se desvincule precisamente de todo su ámbito de investigación. Y dependerá un poco también de los recursos de cada una de las estructuras, ¿no? El dar cabida a esos investigadores. Sin duda no podemos perder algo que Pablo, el cónsul, nos decía, el conocimiento. Todas estas personas son personas que tienen un gran conocimiento y que no podemos dejar que una guerra también acabe o desconecte, ¿no?, ese conocimiento de la sociedad.
El Reial Decret que has mentat és la base, ¿no? La base per a fer aquesta continuació d'estudis ràpida i la base per a l'homologació express dels títols, ¿no?, que has comentat. Respecte al professorat, per añadir al que ha dit Salomé, tenim ja 7 professores i investigadores ja al campus que estan treballant amb nosaltres. A nosaltres. El que no n'hi ha encara és un programa d'ajudes o de contractes que puguen elles ocupar, però sí que és veritat que aquest dilluns van tindre una reunió a Alacant amb la consellera d'Innovació i amb la secretària autonòmica d'Universitat, que ens van dir que la Generalitat va ficar diners en cofinançament a les universitats. O sigui, que aquests grups que puguen incloure a aquest grup d'investigadors i professors tindran que posar un poquet de diners, la universitat un altre poquet, i la conselleria ficarà també el que resta per a fer contractes d'investigador distingiu. Ja tenen fins i tot l'estructura legal per a fer-ho, no? Ara falta pues, activar els fons i tindre la execució, no?
Clar, però
sí que, jo crec que sí que s'estarà així i sí que tindrem gent, perquè ens escriuen molt, de fet el que més escriuen és, són els professors, no? Que estan allà i que ens diuen es pot tindre un contracte per a treballar con... i bueno, és una cosa que estem treballant i que trigarà un poc de temps, però jo crec que jo tinc esperança en que surta bé.
Al llarg d'aquests mesos anirem veient, com estan comentant, sobre la marxa. I bé, per anar tancant esta entrevista amb un toc més musical i pot ser inclús festiu, parlem ara del concert, que també l'heu mencionat en algun moment, que té lloc avui divendres a les 8:30 de la vesprada en l'Auditori Alfons Roig de la Facultat de Belles Arts. Concert a benefici de la infantesa d'Ucraïna, organitzat per la Xarxa d'Universitats per la Infantesa i l'Adolescència en col·laboració amb la UPB. La música en directe sempre és un plaer, i més després de tant de temps sense espectacles en viu, i a més si és per una bona causa, com és el cas, pot ser encara millor. Conteu-nos, en què va consistir este concert solidari? Com pot col·laborar el públic?
Bien, el público tiene a su disposición una cuenta, ¿vale? Uh-huh. Para poder hacer las donaciones desde 10 euros, que serán donaciones que llegarán a la asociación con la que estamos trabajando, Juntos por la Vida. También pueden hacer un Bizum, de modo que la colaboración es directa para, a partir de esa experiencia musical, como tú decías, que yo creo que a todos nos reconforta, poder alimentar también un poco los fondos de esta asociación y que vayan creciendo. Se van a tomar más iniciativas, aparte de esta, que tiene que ver también el coro de la universidad, va a realizar la grabación de una canción que también se va a distribuir un poco para hacer ese llamamiento, ¿no?, a que la gente haga donaciones.
Plataformas musicales, ¿no?
Plataformas musicales. También desde Bellas Artes está un poco buscando la posibilidad de que con la donación de obras se consigan fondos. Y todo va dirigido a que todas las capacidades que tenemos, sea la música, el arte, la acogida en los laboratorios, redunde en un bienestar de esas personas que están atravesando, bueno, pues todo este conflicto.
Doncs, bueno, recordem, per ampliar un poquet més d'informació, podreu escoltar els grups Reina Roja, que ens oferiran així un repertori flamenco-pop, a Senior i el Cor Brutal, amb el seu rock alternatiu, el Teen Jazz, ensemble del col·lectiu de jazz de Seda Jazz, en estil Big Band, un col·lectiu, a més, molt jove, de músics d'entre 15 i 17 anys, el grup, el conjunt Mariana, i, per últim, Manute Bol, en el seu estil pop-rock. Ho tornem a recordar, ara sí, per a que assistiu, Auditori Alfons Roig, Facultat de Belles Arts del Campus de Vera, concert a benefici de la infantesa d'Ucraïna. Ja ho sabeu, donatius a partir de 10 euros a la Fundació Junts per la Vida. I ara sí, és el moment d'acomiadar-nos. Abans de res, moltíssimes gràcies a José i Salomé per la vostra participació en els informatius de la UPB.
Un plaer estar així amb vosaltres i moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
I per la nostra part ens acomiadem fins a dins de 2 setmanes, perquè d'aquí no res arriben les esperades vacances de Pasqua. Moltíssimes gràcies per estar ahí, bones vacances, i sobretot, ni en esta guerra ni en les que vinguen darrere, mai deixem de ser solidaris.
És una producció del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València, amb la col·laboració de l'Àrea de Comunicació de la Universitat Politècnica de València i el Laboratori de So.